Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts de nou al programa. Avui repassem els plans d'ocupació de Vallgenera, que enguany acullen a 55 persones que volen donar un impuls a la seva situació laboral. Parlem de les activitats del Dia de la Dona, que ja han començat aquesta setmana, i entrevistem els membres de l'associació Adela, la casa autogestionada de Can Pipir i Mosca. A la secció literària continuem amb la divulgació científica, aquesta vegada per infants i per adults, amb els llibres d'Ignasi Llorente. Marina Pérez i Jesús Sarmiento repassen el més important de la setmana. Els parla l'Alba Nebot.
Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio en xarxa de Valls.
Una de les partides més importants del pressupost d'aquest any 2018 de l'Ajuntament de Valls es va dedicar a Vallgenera, l'espai d'ocupació municipal de Valls. Per parlar d'aquests nous plans de formació, plans d'ocupació que ofereix el servei, tenim a Àgata Prats, gerent. Hola, Àgata.
Hola.
Aquesta setmana heu presentat els nous plans d'ocupació que ofereix l'Ajuntament. Ens pots fer 5 cèntims de què hi trobarem?
Sí, a veure, el que vam fer va ser presentar tot el conjunt de plans de programes que estan vinculats amb polítiques actives d'ocupació que durem a terme durant aquest 2018. Val? Són diferents programes que l'objectiu és contractar persones en situació d'atur. Val? La Generalitat obre convocatòries per diferents tipus de programes, però que tots són de contractació directa. Hi ha el programa Treball i Formació, programa Feina't, els programes de garantia juvenil. Cadascun d'aquests va dirigit a un col·lectiu, a un grup de persones que estan en situació d'atur però amb característiques diferents. Val? L'objectiu és contractar aquestes persones que adquireixin experiència professional, també se'ls ofereix formació i després puguin fer un salt amb més seguretat al mercat de treball, puguin aconseguir abans feina, milloren la seva ocupabilitat, etc.
Són persones que contracteu a dintre de l'administració pública. Quins departaments són els que els acullen?
D'acord. A veure, en principi, totes aquestes convocatòries les gestionem des de Vallgenera, perquè Vallgenera és l'organisme que el que fa és gestiona les polítiques actives municipals. Val? Llavors, nosaltres treballem conjuntament amb els departaments de l'Ajuntament i ells ens demanen una mica les necessitats reals que poden tenir per elaborar un projecte, per elaborar un altre, i llavors, a partir d'aquí, es contracten els perfils que es demanen. D'acord? Doncs hi ha, per exemple, amb garantia juvenil hem treballat conjuntament amb serveis socials, amb comerç, amb cultura. Després, amb el programa En Feina, doncs hem treballat amb el patronat, amb manteniment, amb urbanisme, etc. Val? I llavors hi ha una part de treball i formació que principalment doncs, és per brigada, dona un suport important a brigada, tant de construcció, val? L'àmbit de la construcció, com de paleteria, com de neteja.
Això estem parlant d'ocupació, per tant, de contractes laborals. Quines són les característiques d'aquests contractes?
Sí, a veure, els contractes, cada convocatòria ens marca unes petites diferències, val? Però són contractes de 6, de 9 o de 12 mesos i el que sí que van dirigits a persones amb perfils, això que et deia, diferents. Per exemple, el de garantia juvenil, els contractes en pràctiques en garantia juvenil són joves que han acabat els estudis, que no tenen experiència i per tant aquest contracte els hi dona 6 mesos d'experiència per després fer el salt al mercat de treball. Altres programes, altres convocatòries ens que en marquen és que van dirigits a persones de més de 55 anys, persones amb baixa qualificació professional, dones amb baixa qualificació professional, persones d'atur de llarga durada, és a dir, que han estat 12 mesos dels últims 18 a l'atur. Val? Per tant, són persones que tenen certa dificultat en incorporar-se al mercat i que una mica aquests programes, la contractació directa, en plans d'ocupació, els hi dona l'empenta per poder estar contractats.
I quins resultats donen aquests plans? Hi ha contractació posterior a aquest?
A veure, tot depèn del punt de partida, diguem-ne, val? Però sí que hi han contractacions, val? Una de les més rellevants són amb els joves en pràctiques de garantia juvenil. Aquests, molts d'aquests, doncs, després sí que ja s'incorporen ràpidament al mercat de treball. D'acord? Però sí que van haver-hi contractacions, perquè en els programes, a part de la contractació, també se'ls ofereix una formació concreta, depèn una mica del perfil que tenen aquestes persones.
I teniu molt volum de demanda per aquests plans d'ocupació?
Sí, a veure, quan fem els processos de selecció realment hi ha molts candidats que ens deriven del SOC, de l'oficina de treball, ens deriven les persones, però sí el volum que...
Quin seguiment se'ls hi fa en aquestes persones?
Val. Quan ells estan aquí o després, des del Servei d'Ocupació Municipal, se'ls hi fa un seguiment a l'hora de buscar feina, quins passos han de seguir, se'ls orienta a millorar la formació o on han de portar el currículum, val? Per poder-se participar en algun procés de selecció, etc. Sí.
Aga, tu que estàs dintre del món de l'ocupació, diguem, es diu, no, per la tele ho veiem, que la crisi ja ha passat. La gent està recuperant llocs de treball, estan realment millorant les coses en el sector laboral?
A veure, en principi sí. Val? En principi sí, aquí a Valls hi ha molta activitat, diguem-ne. Hi ha empreses de nova implantació i n'hi ha d'altres que empreses d'aquí, doncs, que incorporen nous projectes i, per tant, nous llocs de treball. Val? Aquí a Valls això és una sort. Val? El que sí que és important és la formació, però, és a dir, no totes les persones tenen les mateixes possibilitats d'incorporar-se al mercat de treball per la formació. És a dir, la formació que es demana en molts llocs de treball és una formació no de nivell 0 o de nivell 1, sinó a formacions una mica més superiors. No estic parlant d'universitats, però sí que estic parlant de graus mitjans i superiors, per exemple, val? O formacions molt especialitzades. Això sí que ho hem detectat, és a dir, que hi ha, d'una banda, hi ha persones en situació d'atur que ens arriben, val? I hi ha demanda, doncs, aquí, de feina, no? La borsa de treball està molt dinàmica, i de l'altra banda tenim empreses que també ofereixen, no? Ens presenten les seves ofertes laborals i que els hi costa casar això, eh? Que ens costa a vegades casar l'oferta i la demanda, perquè l'oferta que s'ofereix des de l'empresa és d'una tipologia i d'un nivell formatiu, i en canvi les persones en situació d'atur no el tenen. Llavors això sí que és una feina que ens toca fer-la a nosaltres i en general a nivell de tot el país, diguem-ne, i que ens hem de posar les piles per anar unint, no?, oferta i demanda, diguem-ne, per tant formar molt més a les persones que estan en situació d'atur i adaptant-les més, donant-los la formació més adaptada als llocs de treball que s'ofereixen aquí al territori. Tenim indústria, val? I tenim una sèrie de sectors que necessiten incorporar d'ara en un futur proper, doncs, moltes persones.
Quins sectors són?
El sector de l'automoció, el sector de la logística, de motlles i... què més?
Coses paper, molt enfocades al polígon industrial.
Industrial, sí. És que Valls és una zona industrial. Vull dir, durant molt temps, potser no hi hem acabat de pensar o d'imaginar-nos, no? Valls potser es coneix per moltes altres coses, a nivell de cultura, val? Tradició i tot això, però en realitat la base de l'estructura econòmica és la indústria aquí a Valls, sí? La major part de persones treballen al polígon.
Comentaves això de la formació, de la importància de que les persones que estan en el món laboral estiguin ben formades. Què es fa exactament des d'aquí a Valls Genera? Quina oferta de cursos, de formatius hi ha?
Val, nosaltres sempre diem que la formació és important, tant oferir una formació a les persones que estan en situació d'atur per millorar la seva situació de partida, com la formació que s'ofereix a les persones que ja estan treballant doncs per millorar el seu lloc, diguem-ne, no? Llavors, nosaltres sempre enfoquem, bueno, apostem o oferim dos tipus de formació. La formació contínua, que és dirigida a les d'una banda a les persones que estan en actiu, val? Treballant, i també a la ciutadania en general, i d'altra banda la formació ocupacional, que va dirigida principalment a les persones en situació d'atur. D'acord? I és això el que ahir vam presentar el catàleg de formació amb el conjunt de les dues opcions, diguem-ne, vale? Amb tota l'oferta de contínua i amb l'oferta d'ocupacional.
I quines novetats porta aquest catàleg?
Bé, aquest catàleg, tant d'un tipus com de l'altre, el que nosaltres tenim, després t'ho dic, les novetats, tenim un grup, un equip de prospectors que va pel territori a captar les necessitats de les empreses, val? I per tant això ens dona informació real de la necessitat que té l'empresa, tant pels treballadors com per les noves incorporacions a l'empresa, de quin perfil professional han de tenir. D'una banda, la feina dels prospectors és molt interessant. També hem captat aquesta necessitat formativa a través de, bé, el Pacte Camp de Valls, el Camp Industrial, Parc Industrial de l'Alt Camp, que és un projecte que té poc temps de vida, un any i escaig, val? I que és un treball conjunt amb diferents pobles de la comarca que tenen polígons industrials i que és una manera de treballar conjuntament. Doncs bé, dins d'aquest projecte, que això suposo que ja ens sona, s'han fet reunions sectorials amb els diferents sectors més importants del territori, val? Paper, logística, automoció, materials de construcció i alimentària, crec que són aquests. Llavors, amb aquestes reunions on han vingut els empresaris, les empreses, val? Hem captat la necessitat formativa també. I una mica el que et deia abans, la necessitat de que l'oferta no s'ajusta del tot a les persones que tenim en situació d'atur. Amb tota aquesta informació, aquests inputs, vale, que ens belluguem perquè ens arribin, val, hem muntat el catàleg de formació que en breu tindreu penjat a la nostra web i que crec que també a la web de l'Ajuntament de Valls. Val? Els àmbits doncs, són d'administració i gestió, agricultura i alimentació, indústria metal·lúrgica, logística i transport, noves tecnologies i serveis socials i culturals. Llavors, bé, la majoria de formació contínua són formacions més o menys curtes, perquè hem de pensar que són les formacions que fan les persones que estan treballant en actiu. I després també hi hauria, dins de l'ocupacional, que l'ocupacional és gratuïta, la contínua, la formació contínua, es pot bonificar amb la tripartita, amb el percentatge que cada treballador financia.
Molt bé.
Val? Doncs l'empresa es pot bonificar d'aquesta formació, d'acord? I l'ocupacional doncs és la que és per persones en situació d'atur i està subvencionada 100%, val, per la Generalitat. I els àmbits serien hostaleria i turisme, activitats físico-esportives, logística i transport, que diem que és un dels camps importants aquí al territori, i un altre, i això que em dius ara de les novetats, sí que ens hem començat a treballar amb mecanització, amb temes de mecanització, soldadura, d'acord? Són les novetats en tema d'ocupacional.
I que deuen tenir molt bona acollida.
Bé, si encara no els hem fet, aquests. Encara no els
tindran,
hem fet. La tindran.
Ahir vau presentar aquests plans de formació, sí. I també vau presentar 55 persones, no?, que estan, sí, dintre ja dels plans d'ocupació.
Sí.
Quan es posen a treballar? Com
ja han començat a treballar.
Ja estan treballant.
Sí, sí. A finals d'any van començar una part a treballar, a finals de gener en van començar uns altres, ara el 20 de febrer n'han començat uns altres i falten uns 15, crec, 15-16, que començaran durant l'any, diguem-ne, fins a arribar a aquests 55, diguem-ne.
I per què van més tard?
No, no, perquè són programes diferents. És a dir, allò que t'he dit de les convocatòries, les convocatòries, cadascuna té unes casuístiques diferents, tant del del requisit que es demana, la temporalitat del contracte, el funcionament en si. Llavors, és això.
De quin pressupost disposa els plans?
Els plans d'ocupació en el pressupost 2018 està al voltant dels 695.000 euros de contractació directa, diguem.
Que és un augment respecte a l'any anterior.
Sí, crec que ho són de 220.000 euros. Sí.
I amb aquest augment de pressupost, què ha canviat?
Vale, ha canviat que hi ha més persones i ha canviat que la durada de les contractacions també són més llargues. La Generalitat aquest any també ha apostat per no fer contractes només de 6 mesos, sinó que ha començat ja a treballar contractes de 9 i de 12. Per tant, ara ja és un percentatge interessant de persones que els oferim contractes de 12 mesos.
Ja, per acabar, els oients que tinguem que malauradament es trobin en situació d'atur, ara ja no es poden apuntant aquests plans d'ocupació, en tant que ja estan coberts?
Bé, n'hi ha que no. Els que encara no han començat, encara no, però la manera d'entrar-hi és estar apuntat a l'oficina de treball i ells ens deriven les persones que hem de seleccionar.
Perfecte. Doncs, si algú necessita aquesta petita empenta, bueno, petita, aquesta empenta per part de Vallgenera, ja ho saben.
Fantàstic.
Àgata, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Continuem amb la secció de dones emprenedores, malgrat que aquesta vegada no parlem d'una sola iniciativa, sinó de totes les dones del món. I és que ara s'acosta el Dia de la Dona. Sarai Murillo, qui t'acompanya?
Hola, Alba. Estic amb Núria Gavarró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament. Ve a parlar sobre els actes del Dia de la Dona. Amb ella parlarem d'aquestes activitats concretes, però també de quina situació laboral i social viuen les dones vallenques. Núria, benvinguda.
Hola. Tu ets regidora d'Igualtat.
Sí.
Quines són les mancances actuals a Valls sobre la igualtat?
Nosaltres portem des de l'Ajuntament de Valls la regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat. És una regidoria imprescindible, una regidoria necessària, una regidoria que necessita treballar de forma transversal amb la resta de regidories de l'Ajuntament, perquè les dones encara no hem assolit la igualtat necessària i per això, per tal de corregir doncs, aquesta desigualtat en el món laboral, en el món del treball, en el dia a dia, necessitem una regidoria que treballi per implementar polítiques que ens uneixin, que ens facin ser iguals, homes i dones.
Quins col·lectius a Valls, diguéssim, són els que pateixen més la desigualtat?
Les dones ja patim desigualtat pel simple fet de ser dones, però també pel simple fet de ser dones patim aquesta desigualtat, però també el patim en el món laboral i sabem que hi ha una bretxa salarial que és molt important i que per tant tot això sí que es necessiten polítiques a nivell nacional que ho puguin corregir, però des de la ciutat, des del dia a dia, des de la base també podem treballar per detectar aquestes desigualtats i per implementar polítiques no només a nivell de ciutat, a nivell també d'ajuntament, que ens puguin fer millorar aquestes situacions que pateixen les dones pel simple fet de ser dones i també el col·lectiu LGBTI, que nosaltres també hem engegat una línia de treball des de la regidoria que ens permeti doncs, treballar per aquest col·lectiu doblement discriminat també pel fet de la seva doncs, orientació sexual o la seva manera d'expressar-se.
Durant la teva carrera laboral, t'has trobat dificultats específiques que com a dona hagis tingut?
Doncs la veritat és que no puc dir que realment m'hagi trobat dificultats. En la meva carrera laboral he pogut desenvolupar-me i realment ara doncs, que, que puc fer la feina que, per la qual m'havia format laboralment i arribat en un lloc de direcció, que això és dificultós, que és el que dèiem, no? I a més és estadístic que a les dones ens costa molt arribar a llocs de direcció precisament perquè no hi ha una igualtat necessària, una corresponsabilitat amb els homes per poder compaginar bé la vida familiar amb la vida laboral, i això també ens dificulta a l'hora d'arribar a llocs de direcció. Però en el meu cas no ha sigut així i m'he pogut desenvolupar bé a nivell laboral, però això no vol dir que, com deia, doncs sigui clar que costa realment poder-nos desenvolupar pel simple fet de ser dones i per les desigualtats que es viuen avui en dia i que hem de corregir des de la base.
Molt bé, dijous que ve és 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i a partir d'avui ja s'han programat activitats. A més, l'Institut Català de les Dones ha engegat la campanya Veus que no veus. Quins serien els objectius d'aquesta campanya i l'inici d'aquestes activitats que comencen avui?
Sí, nosaltres el que hem fet des de l'Ajuntament de Valls és adherir-nos, no, a la campanya Veus que no veus, que el que vol és impulsar la representació, doncs, de les dones als mitjans de comunicació, visibilitzar-les. La dona no està visibilitzada, però en els mitjans de comunicació encara menys, i de fet, doncs, hi ha un grup de treball, doncs, que treballa per això, per dir on són les dones, no, en els mitjans de comunicació. I aquest any, doncs, l'Institut Català de les Dones ha volgut agafar, doncs, aquesta campanya, i nosaltres com a Ajuntament el que fem, doncs, és adaptar a la campanya, els actes propis que organitzarem en el Dia Internacional, doncs, de les Dones, que se celebra el 8 de març. Com bé has comentat, doncs, comencen avui els actes, avui dia 1 de març, i el que fem, doncs, és a la nit organitzar el cicle de cinema de gènere, ja és la tercera edició que es fa, i aquest any el centrem en la temàtica de les dones i el treball. El que es farà avui és a les 9 del vespre, la projecció de la pel·lícula La sal de la tierra, que parla sobre la reivindicació salarial que van fer els homes en els temps, doncs, de la revolució industrial i com les dones els hi van donar suport. I posteriorment, doncs, a la projecció de la pel·lícula, i com s'ha fet sempre, es farà un debat per tal de reflexionar entorn a aquest tema. Posteriorment, ja parlem, doncs, del dia 22 de març, el que es farà és projectar-se la pel·lícula Modi, El color de la vida, i aquí el que es tracta és, doncs, de la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat. I també, doncs, hi haurà un debat posterior. Això pel que fa al cicle de cinema de gènere, que organitzem conjuntament la Regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat, el Cineclub Valls, de l'Institut d'Estudis Vallencs, i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Ja, posteriorment, ja ens centrem, doncs, en els actes que organitzem el dijous que ve, que és el dia 8 de març, és el dia de la commemoració. Des de l'Ajuntament de Valls el que vam fer va ser aprovar una moció dilluns al plenari municipal, en el qual ens adheríem a la vaga feminista que s'ha organitzat pel dia 8 de març, i això ho visualitzarem en una concentració que farem a les 11 del matí a davant de l'Ajuntament, i on es llegirà el manifest institucional per part d'una professional del món de la comunicació, i així, doncs, enllaçem la campanya aquesta, doncs, de l'Institut Català de les Dones, Veus que no veus. Després, posteriorment, al vespre, es realitzarà l'acte institucional a Vallgenera, i el que consistirà, doncs, en una xerrada a càrrec de la professora Esther Guerrero, del Departament de Dret Públic de la URB, i la xerrada versarà sobre la discriminació de la dona en el món laboral. Posteriorment, el que es farà és la lectura del manifest institucional a càrrec de dones emprenedores de la ciutat. Aquest acte es pot realitzar en col·laboració de Vallgenera i l'Antena del Coneixement de la URB. A banda, i ja centrant-nos també en aquest treball que hem dit que s'ha de fer des de la base per treballar per la igualtat, el que fem és, cada any organitzem un cinefòrum o un teatrefòrum adreçat a la població escolar de la ciutat. Aquest any el que fem és un teatrefòrum que realitza el Teatre Principal i que està adreçat a l'alumnat de quart d'ESO dels centres educatius de la ciutat. I es representarà a l'obra El sopar de les princeses, i posteriorment el que es fa és involucrar els alumnes en una espècie, doncs, de simulacre, perquè ells entrin dins dels papers i vagin reflexionant entorn, doncs, a la temàtica que els actors els hi presenten. Està prevista l'assistència de 400 alumnes, i per tant, doncs, creiem que també és un treball important que portem des de la regidoria, de treballar la coeducació a les escoles.
És a dir, que ja no només ens adrecem a les dones adultes, sinó que també ens adrecem als nens i nenes, estudiants, i suposo que aquestes activitats el públic abarca a tota la ciutat, és a dir, no només són les dones qui han de tenir la voluntat de ser formades i tal, sinó que també són els homes que també han de prendre consciència sobre aquesta desigualtat, no?
Sí, sí, evidentment, no només les dones hem d'intentar assistir en aquests actes, sinó que, evidentment, això s'adreça a tota la població vallenca, perquè creiem que no hi haurà igualtat real si no s'impliquen els homes també, i per tant, i sobretot doncs, des del ben petitons ja que s'aprengui que tots som iguals i que no passem els uns per davant dels altres, sinó que realment a les dones se les ha de respectar i tenim tot el dret d'arribar allà on vulguem arribar sense patir cap tipus de discriminació.
Quines expectatives de públic s'espera per a aquestes activitats de la campanya pel Dia de la Dona?
Normalment, en aquestes activitats que fem a les dos grans, els dos grans dies que celebrem, que són el 25 de novembre i el 8 de març, el 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència Masclista, normalment doncs, el que fem doncs, en aquests actes centrals que organitzem a la plaça del Blat, a lectura del manifest, hi assisteix força gent perquè és un horari doncs, laboral i sobretot, doncs, clar, els treballadors doncs, de l'Ajuntament poden assistir-hi i s'omple la plaça doncs, de els comerços al voltant i gent que hi pot anar, doncs venen a sentir-ho. El tema del cineclub, com que el cineclub Valls ja organitza un cinefòrums o ja fan una programació estable de pel·lícules, normalment doncs, la sala també de l'Institut d'Estudis Vallencs on es projecten les pel·lícules sempre s'omple i estem parlant d'unes 80 persones o així. I després doncs, les xerrades doncs, ja se sap que s'organitzen al vespre, s'organitzen en aquesta hora perquè a les 8 del vespre perquè hi puguin assistir el màxim nombre de persones i esperem que això, que es pugui arribar doncs, a almenys a una cinquantena de persones que puguin estar allí i que puguin sentir la xerrada i puguin reflexionar entorn al tema.
I ja com a regidora d'Igualtat a l'Ajuntament, després d'aquestes campanyes, veus alguna diferència o alguna millora a la ciutat sobre la igualtat?
La veritat és que és difícil, és un treball que s'ha de realitzar a poc i sobretot el que he dit, no? Que és un treball que no només l'hem de realitzar des de la regidoria d'Igualtat i en això ja estem treballant, sinó que ha de ser un treball transversal, un treball que impliqui a totes les regidories de l'Ajuntament i per tant, en el moment que aquest treball, que això ho estem fent a poc perquè no és fàcil i realment si estem a la situació que estem és perquè no és fàcil, però si aquest treball que anem realitzant es realitza de forma transversal i en el moment que tots pensem a l'hora de realitzar polítiques, les pensem en una perspectiva de gènere, serà quan realment podrem arribar a més població. Ara mateix ens cal commemorar aquestes dates perquè, com diem, no vivim en una situació normal. En el moment que hi vivim ja no caldrà commemorar-les, però sobretot el que nosaltres ara, la perspectiva que tenim des de la regidoria és això, és implicar a totes les regidories i fer que aquest treball sigui de forma transversal. I que alhora que nosaltres fem polítiques des de qualsevol regidoria, sigui la regidoria d'urbanisme, la de joventut, i ja sigui la regidoria d'habitatge, que aquestes polítiques siguin pensades en perspectiva de gènere. Només així podrem corregir la desigualtat i només així podrem parlar que realment aquestes polítiques acaben arribant i se'n podem beneficiar tots.
I ja m'agradaria, per acabar, alguna recomanació per Valls, de tots els ciutadans, alguna recomanació per conscienciar una mica de la situació de la dona en aquests moments?
Jo el que diria doncs, és que la població hem de ser molt conscients de que ens costa molt doncs, a les dones perquè hi ha un problema, el que diem, que patim aquesta doble discriminació pel fet de ser dones i pel fet de, com que ara mateix accedim al món laboral, ens costa molt compaginar-ho amb la vida familiar i la gent que tenim família sabem lo dificultós que és i el que hem de carregar a vegades en altres dones encara més invisibilitzades que nosaltres mateixes, la cura dels infants, la cura de la gent gran i tot això és un treball que sembla que està interioritzat, que només l'hem de realitzar les dones. Per tant, jo el que diria és això, que tots els homes prenguin consciència que hi ha d'haver-hi una corresponsabilitat real i que realment només així amb un treball dels dos es podrà arribar a una igualtat real i podrem les dones desenvolupar-nos com nosaltres voldríem en tots els àmbits de la vida pública.
Doncs moltes gràcies, Núria Gavarró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament. Esperem que la jornada del Dia de la Dona vagi molt bé i molts èxits.
Moltes gràcies.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
I fem repàs informatiu del que ha estat més destacat aquesta setmana aquí a Valls. Ens ho fan Marina Pérez i Jesús Sarmiento.
La setmana vallenca ha estat marcada per la presentació dels pressupostos municipals, que han arribat envoltats de polèmica pel retard en quasi dos mesos de la seva presentació. Finalment, es van aprovar en la sessió plenària celebrada aquest dilluns amb els vots a favor de l'equip de govern, 13 comptant Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. L'oposició en bloc va votar en contra.
Els pressupostos estan marcats per un augment en les inversions, especialment al barri antic, que concentra més de la meitat de les inversions entre el Museu Casteller i Catxapes. Les partides socials de benestar i ocupació també han augmentat, malgrat que no suficient segons la majoria de partits de l'oposició.
La neu també ha protagonitzat la setmana. Les carreteres han estat les més afectades perquè amb la forta baixada de les temperatures d'aquests dies, la cota de neu ha baixat a 0 metres i s'han vist nevades a tota la comarca. Algunes de les carreteres d'entrada a la ciutat han quedat restringides i s'ha recomanat a la població no agafar el cotxe si no era totalment imprescindible. De fet, algunes escoles i instituts, malgrat que no han anul·lat les classes, han suspès el temari, ja que els alumnes que viuen als pobles de les afores no han comptat amb la línia habitual de transports escolars. Tot i així, no s'han registrat accidents greus i la normalitat s'ha restablert als pocs dies.
Dilluns es va presentar la Fira Fora Stock, una oportunitat perquè les botigues treguin al carrer els seus productes en campanya de rebaixes i, per acabar, de liquidar gènere de temporada. La fira es celebra aquest divendres i dissabte amb la participació de més d'una quarantena de comerços que ja preparen els aparadors per la campanya de primavera-estiu. En total, la fira ocupa una quinzena de carrers gràcies a l'augment de comerços que s'hi han adherit.
Aquesta setmana també s'han presentat les memòries de l'any 2017 pel que fa al Pla d'Inclusió o Cohesió Social. Segons els responsables, el pla s'ha consolidat al llarg de l'any gràcies als diversos programes de treball. D'aquesta manera s'han ampliat i diversificat l'oferta amb noves propostes per reforçar la tasca que desenvolupa de prevenció de riscos socials i el suport als col·lectius de població més vulnerables.
Plix és un treball en xarxa transversal que engloba diversos departaments. Treballa amb diferents administracions i amb totes les entitats del tercer sector. És un programa que engloba un camp d'acció molt ampli i està format per una dotzena d'accions impulsades directament del pla i que van destinades a tots aquells col·lectius més vulnerables, però també a tota la ciutat.
Valls escalfa motors pel Dia Internacional de la Dona amb la presentació d'un programa d'activitats que s'allarga fins al Dia de la Dona, el propi 8 de març. L'Institut Català de les Dones han iniciat la campanya Veus que no veus, que es centra en el paper de les dones als mitjans de comunicació amb la voluntat de visibilitzar la seva tasca.
Les activitats ja es van iniciar el dijous amb la tercera edició del cicle de cinema de gènere i la projecció de la pel·lícula La Sal de la Tierra, que parla sobre la reivindicació salarial que van fer els homes en la revolució industrial. La següent projecció tracta de la doble discriminació de les dones amb discapacitat.
Valls al Camp per la Independència organitza des de fa uns mesos actes per reivindicar la llibertat dels presos polítics i denunciar a l'Estat espanyol. Cada dissabte a les 12 del migdia a la placeta de Sant Roc actuen diferents artistes. Aquesta setmana actuarà la coral Terpiscor. De les 11 del matí fins a la 1 del migdia posen una paradeta on es pot adquirir llaços grocs, pancartes, peces grogues i marxandatge per recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat, en la qual ja porten i acumulen 8.000 euros.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls viatjarà a la ciutat d'Agrigent, Sicília, on actuarà la 73a edició del festival Manorlo in Fiore, del 6 al 12 de març. La Colla Vallenca està convidada pel Departament de Béns Culturals i Identitat de la Regió per representar el món casteller com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i la Cultura Catalana al festival per actuar al mig del monumental conjunt de temples grecs d'Agrigent, declarats també Patrimoni de la Humanitat l'any 1997.
Durant aquells dies actuaran a la ciutat d'Agrigento i a la Vall dels Temples. A més, organitzaran diferents tallers per donar a conèixer el fet casteller a la resta de participants de l'esdeveniment. La colla mobilitzarà un total de 240 castellers i castelleres amb la seva canalla al complet.
I avui parlem amb els membres de l'associació Adela pel Desenvolupament Local i Alternatiu, una associació que es troba a l'espai Can Pipirimosca, aquí just a Valls, al costat de Can Fèlix, si no m'equivoco. Per parlar d'aquesta associació tenim a Pere Vidal, membre de l'associació, a Gerard Cluet, voluntari i estudiant d'Agricultura Ecològica de la Cambra de Comerç, i Miquel Izurzu, voluntari vingut de Bilbao. Benvinguts.
Hola.
Pere, si ens vols fer 5 cèntims, en què consisteix aquesta associació? Què hi feu exactament?
Doncs és una associació que neix en un espai que es diu Can Pipirimosca, que de fet la història és una mica llarga, ens remuntem als anys 90 que fèiem animació infantil, i és una finca familiar la qual arrel d'això el 98 que vas anar a viure, doncs van començar a utilitzar-la per assajar, després també van començar el tema d'agricultura ecològica, tema trobades, pues, activitats, i bàsicament això va derivar pues, a fer activitats sense ànim de lucre per compartir coneixements, per també estar més en contacte amb la natura, i van començar també amb el tema de voluntariat als estius amb camps de treball i intercanvis juvenils, i això va d'anar derivant una mica el que és avui en dia el projecte, no? Bueno, és una trajectòria molt llarga, però seria un espai on es mira de viure de manera sostenible, que recolzat amb voluntaris que van passant i que a la vegada també aprenen aquesta manera de viure sostenible, i a la vegada intentem a nivell de societat també, de portes en fora, pues, també recolzar coses que es facin a nivell de ciutat.
Quins són els principals elements d'aquest estil de vida que són tan diferents al que diríem habitual o el més comú?
Bé, per començar és adaptar-te una mica al que tens a l'abast a nivell de coses locals, que es produeixen locals, no? Intentar evitar comprar coses que venen de lluny, reduir al màxim el tema d'envasos, o sigui, no produir residus. Estem, de fet, avui a la tarda, bueno, fem unes activitats a nivell de ciutat i estem amb un moviment de residu zero, intentant també promoure això, no? Són canvis a nivell personal, però que també és una manera d'intentar aportar el granet de sorra a fer un canvi a nivell de societat. I és això, aquests canvis ve a ser intentar que reduir el teu impacte sobre el medi ambient al màxim i plantejar-te cada cosa que fas si realment la pots fer d'una altra manera, no?
Sembla una feina a temps complet, realment, viure de manera sostenible.
Bé, és un canvi de xip, en certa manera, perquè, o sigui, al final t'adaptes al que hi ha de temporada, al que tens, no decideixes tu què menges, sinó és el que segons el que creix, o fins i tot el que aprens que tens a l'abast, plantar silvestres comestibles. Llavors, és un canvi d'hàbits, per un costat, que potser, o sigui, diràs, pues no tens accés a segons quines coses i tal, però tens molta més llibertat i també tens molt menys càrrec de consciència que estàs fent una cosa que dius, bueno, això s'ha matat un animal, ve de lluny, ha contaminat, estic destruint el planeta. Realment jo diria que t'aporta moltes més coses que no pas coses perds, no?
Aquest estil de vida implica, per exemple, que us cultiveu el vostre propi menjar. Quins altres elements són els que feu a Can Pipirimosca?
Sí, no només és cultivar el teu propi menjar, sinó també estar en xarxa. L'objectiu no és que ho fem tot, 100%, sinó el fet de que fem una part i ho complementem amb intercanvis o recolzament amb altra gent que també produeix. I bàsicament t'ho redueixo bastant, perquè, o sigui, és així de simple. Si tenim molt d'enciam o tenim molt de puerro, molt de carbassó, doncs aquella setmana mengem molt o fem conserves. És aquest punt a l'hora del dia a dia, si te l'imaginessis, doncs potser parlant amb gent gran no és tan diferent del que es feia a les generacions potser dels nostres besavis o abans, i hi ha molta gent que ho veu com un atràs, com si tiréssim enrere, fent una passa enrere, però potser també una passa enrere és el fet d'haver de comprar el menjar preparat, de no saber-lo fer, de perdre la sobirania sobre cultivar-te tu les teves llavors. En certa manera, la societat jo crec que tirà cap a una via de dependència i d'especialització. I clar, aquest canvi d'estil de vida implica aquests canvis a nivell del dia a dia, no? Com dius tu, és una feina de temps complet, doncs jo diria que és un canvi de com veus les coses i com t'organitzes les coses.
És una casa que entenc que necessita la participació de moltes persones per poder seguir endavant, per poder fer tot això que esteu fent. Gerard, Miquel, com es viu això des de dins, com a voluntaris?
Al final, quan nosaltres entrem, jo em sento part del projecte i ens impliquem completament, no és un mero intercanvi, no és simplement anem allà i treballem i ajudem a tirar endavant i a canvi ens donen, no, allotjament i menjar, sinó que ens impliquem realment en el projecte, estem implicats en la causa i també pensem una mica que realment fa falta un canvi. És a dir, que tal qual com estem vivint ara, estem vivint per sobre les possibilitats i bueno, ens hem de plantejar una vida alternativa a la que porta la majoria de persones habitualment.
Sí, yo personalmente también forma parte de mi cambio personal. Yo al final estoy en un proceso de cambio, de darme cuenta de que la mayoría de la gente, las personas que tienen una vida normal, como podemos decirlo, no viven en un modo que creo correcto para cuidarnos las personas y para cuidar nuestro medio ambiente, que es donde vivimos. Y entonces forma parte también de ese proceso personal. Y llegar a Campi Pirimosca, por ejemplo, que es un proyecto que ves que aporta su granito de arena en esa lucha para cambiar las cosas, no estás haciendo de voluntario y estás trabajando para que... Yo no me considero un voluntario, estoy aportando ese proyecto y viviendo y aprendiendo de él también. Entonces, es vivir aprendiendo y aprender en las faenas diarias.
Quines feines són les que ocupen la major part del temps? Què tareas fas en Can Pipirimosca?
Doncs realment depèn del dia. Tenim les feines de diari, que hi ha que fer, doncs, bueno, cuinar, doncs, tallar fusta, doncs, les feines que comporta el viure en comunitat i viure en un espai també gran, autosuficient, i bueno, tenim que mantindre l'or, totes les feines que ens implica, i després... Una mica pues, la feina del dia a dia, pues, igual un dia doncs, és això, ens toca cultivar, un dia ens toca reparar qualsevol cosa d'electricitat, un dia ens toca fer fontaneria. És el punt bo també de que hi hagi molt flux de gent i molta gent amb coneixements diversos, no? Que al final si un sap d'una cosa, l'altre en sap d'una altra i entre tots treballem junts, ens apoyem i no és això de... La competència entre nosaltres, al revés, ens juntem, tenim més coneixements i lluitem junts per tirar el projecte endavant.
La col·laboració és important, sí. I ahí aportamos todos nuestro granito de arena. Y al final las tareas pues son esos. Yo no lo tomo como un trabajo, sino como la actividad que hay que hacer para que las cosas salgan. Entonces cada día pues son muy diversas, porque cada día y estos días que ha nevado, por ejemplo, no podíamos hacer trabajo de campo y hemos estado haciendo otras cosas dentro de la casa o en algún lugar que necesitaban. Tareas de electricidad, tareas de leña, la comida hay que hacer todos los días y parece que no, pero hacerla para determinado número de personas también es una tarea a realizar.
És un concepte interessant el que heu introduït, que és aquest del reaprofitament. No només és ens plantem les nostres coses o cultivem plantes i menjar, sinó que reaprofitem tot allò que altres persones potser anaven a llançar. Com funciona l'aplicació real d'aquest concepte?
Doncs, arribats a un punt de reduir el teu impacte mirant de no crear deixalles, també van començar a veure que a nivell de planeta pues, potser també podíem fer una cosa que era reaprofitar deixalles. O sigui, si ens fixem en la natura no existeix el concepte deixalla o brossa. Qualsevol cosa s'utilitza per la següent en el cicle. Llavors, bàsicament seria que qualsevol cosa que va ser un residu li dones un ús, deixa de ser un residu per ser un recurs. I en aquest sentit, l'any passat, per exemple, vam recuperar 2 tonelades de polietilè que en forma de testos i de tubs que estem reutilitzant i que anaven simplement per anar a l'abocador. I I llavors, clar, la idea aquesta de no només no produïm residus, sinó que mirem de donar un ús a aquelles coses que serien un residu, estem traient un problema a nivell de planeta, no? El canvi de xip també va en aquest sentit, no crear deixalles i aquelles coses que suposaria una deixalla, repensar de quina manera ho podem fer. Amb el tema del residu zero ve a ser això, o sigui, com faig, redueixo els envasos fins a no tenir envasos, a fer les coses a granel, a comprar-les local, a anar directe al productor. I llavors, en aquest sentit, el projecte va arribar a un punt que estàvem reparant coses, recuperant-les, i ha acabat sent una part important del projecte. No és només que jo no contamino, sinó que també evito que es contamini, perquè, si no, igualment, per molt que tu no aportis, si al teu voltant tothom està, o una part de la societat està contaminant, l'aire que respirem és el mateix per tots, i l'aigua també, no?
I és possible reaprofitar-ho tot?
Doncs és una part, o sigui, en certa manera tot és complicat, és com dir, pots viure sense diners, zero diners, poder segurament sí, però el que pots és reduir, pots produir-te tot el teu menjar, potser sí, però a vegades ens plantegem com de zero a tot, no? O sigui, el que podem fer és reduir en gran part, i tot allò que comencem a canviar, doncs comença a treure pes del que està contaminant i el que està. Per tant, els canvis no es fan d'un dia per l'altre, llavors és invertir la dinàmica d'anar produint cada cop més residus i més consum i més contaminació. Ha de ser un canvi paulatí, a poc a poc, a reduir això i a crear terra fèrtil en més de terra contaminada, no? Llavors, possible ho és, és llarg, i nosaltres en el projecte aquest, la manera de viure, és ja fer aquest camí, és com qui puja una muntanya, doncs portem molt camí fet. Mirant la societat dius, ostres, encara està molt avall, i perquè en aquest punt, fa un any vam pensar de res serveix si estem sols arribant a dalt la muntanya si tothom està baix. Llavors va ser com, ei, comencem a fer activitats a nivell de societat, comencem tota aquesta experiència de 15 anys de fer un camí cap a viure més sostenible, anar també a la ciutat i a poc la societat acompanyar i també fer aquest camí, perquè podem parlar des de l'experiència pròpia. Si tu parles de reduir, de créixer, de viure més sostenible, però tu no hi vius, doncs poca força té això. Llavors és aquest punt de que hem fet el camí, i el projecte porta molt de temps funcionant en aquesta via, però ara farà un any que van començar a activar el fet de començar a intentar tenir més impacte i visibilitat a nivell de societat.
També és important potser tindre en compte que la qüestió no és veure quantes coses podem reciclar, no? Quantes deixalles podem reciclar, sinó per què estem creant tantes deixalles. Potser en podem crear menys.
I es poden crear menys deixalles?
Per descomptat.
Com?
Sí, només ens tenim que donar compte, per exemple, quan anem a comprar, potser estàs comprant un paquet de magdalenes, tot el paquet en si va embolicat en plàstic, cada magdalena porta el seu plàstic, això, per exemple, es pot reduir en gran mesura. Ja s'està fent, no? Ja s'està fent, per exemple, als supermercats ara les bosses es cobren, bueno, s'està portant a terme ja certs processos per reduir una mica les deixalles que es creen, però al mateix temps es redueix per una banda però s'amplia per una altra, no? Ja que crea consciència en general, no només en certs casos, no? Menys contaminació potser a l'hora de, no? Amb els vehicles, amb... Jo crec que hi ha molts factors on hi hauria que treballar en realment reduir molt les deixalles.
En aquest sentit és quan heu començat aquesta línia de treball amb la societat, de treball amb el vostre entorn més proper. En què consisteix exactament? Comentàveu cursos, tallers...
Bé, consisteix a aplicar el que nosaltres hem aplicat a nivell de finca, que es diu permacultura, que és bé d'agricultura permanent, que t'ajuda a dissenyar espais autosuficients, a aplicar-ho a nivell de ciutat, o podem parlar de permacultura urbana, o podem parlar de ciutats en transició, que és un moviment que va començar el 2004, que és de visualitzar a nivell de societat, de ciutat. A nivell de ciutat, visualitzar 20 anys vista cap on vols anar, cosa que a vegades no es planteja, es viu molt al dia i ningú es planteja, els polítics segurament s'ho plantegen per legislatures. A nivell de societat, quan es plantegem com volem que sigui el Valls del 2050, ens plantegem que el 100% de l'energia es produeixi de manera neta i autoproduïda per cooperatives de consum, ens plantegem que els productes que consumeix la pròpia societat, la pròpia ciutat, siguin produïts localment. Ens podem ficar objectius molt grans, I en aquesta transició, en això de ciutats en transició, bé, per això et fiques un objectiu de com voldries, fent la carta als Reis, que fos la teva ciutat, tenint en compte dues coses molt importants, el pic del petroli i el canvi climàtic. És a dir, que el petroli algun dia s'acabarà i que també tenim un problema a nivell climàtic, a nivell d'escassedat d'aigua, a nivell de contaminació. Si tot això volem canviar, no ho canviarem d'un dia per l'altre, no passarem d'un model basat en el petroli a un altre. I si no el fem paulatinament, pues serà a base d'una bategada, no? O sigui, d'estampar-se contra la paret. Llavors, el punt aquest que a nivell de societat estem aplicant és a dir, val, anem a la ciutat a aplicar tot això de viure sostenible amb aquesta eina de ciutats en transició, que és anem a fer aquest treball a nivell de ciutat, de visualitzar cap on volem anar, cap a una ciutat molt més preparada per no dependre del petroli i per estar preparada pels canvis que vindran a nivell climàtic i a nivell d'escassedats que es veuen venir, que estan clarament visibles, no? I que ja estem patint. I amb aquesta eina de ciutats en transició vam començar fa un any aquí a Valls un grup per començar a fer aquest procés de transició que hi ha poblacions a Anglaterra que ja farà de 14 anys que estan fent aquest procés i que és totalment obert, que veus ja de la seva experiència també te pots inspirar i que no cal reinventar la roda. Aquests procés de ciutats en transició t'explica com fer un grup inicial de gent motivada que comenci a conscienciar la població, com començar a fer grups de treball en les diferents temàtiques i simplement el que fas és adaptar-ho a la teva ciutat, com pot encaixar, i no diria altra cosa que és arremangar-se davant dels problemes i no obviar-los ni tampoc fer veure que no passa res. Seria una mica agafar el brou per les banyes.
I com està responent Valls en aquest concepte de ciutat de transició?
Doncs d'ençà que es va començar el febrer del 2015, el febrer de l'any passat, del 2017, es va començar amb la proposta d'un grup de treball, doncs s'ha implicat gent de la ciutat, s'han fet moltes activitats, fins i tot el gener d'aquest any va ser Valls la ciutat que va hostatjar la trobada de ciutats en transició a nivell de l'estat espanyol, i amb el grup local hi ha gent molt implicada, molt activa, i realment et diria que la ciutadania també ha començat a respondre, no? O sigui, no estem partint de zero, la gent també és conscient del que passa i moltes vegades partim d'un desànim de la gent de que jo no hi puc fer res, veig el problema, però és que se'n fa molt gran, és que jo no puc salvar el planeta, però escolta, el tema que demanem a la gent no és que salvem el planeta, és tu encarrega't de la teva ciutat i en cada ciutat ja hi ha gent que s'encarrega de la seva i en petites accions, en petits llocs sumades sí que és un canvi gran, no?
En aquest sentit, entenc que Can Piprimosca deu ser com un punt de llum que atrau a totes aquestes persones que estan interessades en poder viure d'una forma alternativa. Jo tinc especial curiositat en Miquel. ¿Por qué elegiste Piprimosca para empezar este proceso de cambio de forma de vida?
Bueno, ya llevo un tiempo, no he empezado en Can Piprimosca. Esto lleva un proceso personal yo hace, por ejemplo, 3 años cumplí el año pasado que dejé el trabajo. Y el cambio ha sido espectacular. Y aquí a Can Piprimosca llegué porque conocí a alguna de las personas que andan aquí de voluntarias. Y entonces me aproximé al proyecto y la verdad que estoy muy contento porque me está ayudando a aprender, me está ayudando a ver cómo funcionan otras personas y otros grupos humanos en la convivencia. Y aquí estoy, pero no he empezado aquí el proyecto.
Entenc que no fa falta deixar la feina per poder viure un canvi a l'hora de com encarem el consum, de com encarem el dia a dia?
No cal, perquè de fet el que hauríem de visualitzar seria, si estem pensant com volem que sigui la nostra ciutat d'aquí 20 anys, també podem visualitzar-nos nosaltres amb les nostres habilitats i recursos dins d'aquesta imatge, no? Si una persona és mecànic de cotxes, potser pot també reparar bicicletes, cotxes elèctrics o altres vehicles que es facin. És la persona que potser està al polígon industrial soldant, fent estructures de tot el polígon de la indústria, potser és qui pot fer estructures per molins eòlics o per altres sistemes d'energia. És a dir, no has de deixar la teva feina, però potser la pregunta que t'hauries de fer seria com puc jo col·laborar amb la comunitat en la que visc, comunitat entès com a ciutat o societat, de manera que anem cap a un model bàsicament sostenible, perquè clar, anar cap a un model insostenible és contradictori en si mateix, perquè estàs anant cap a intoxicar-te en químics, estàs anant cap a l'escassedat i estàs anant cap a un model que un dia s'acaba. I llavors quan la gent li planteges tu què vols pels teus fills o pels teus nets o per... la gent es preocupa molt pel seu, però dius, escolta, a nivell de societat què els estem deixant? Els estem deixant terres contaminades, els estem deixant escassedat, és com si hi hagués uns recursos i ara estem en un banquet que ens ho mengem tot, que queda per les següents generacions, no? Seria...
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Per. Al final no hace falta dejar el trabajo, por supuesto, y hay trabajos que y hay profesiones y habilidades que tiene la gente que son súper útiles. Pero tenemos que darnos cuenta que la mayoría de profesiones y en lo que se utilizan esas profesiones hoy en día van en contra de lo que sería la sostenibilidad del planeta y de la vida humana. Entonces no tiene sentido. Hay que plantearse en qué trabajamos, para qué objetivo. Hoy en día, bajo el capitalismo, el objetivo es el lucro como único objetivo y por medio de la competencia, pegándonos unos contra otros. Nosotros proponemos un punto de vista más desde la cooperación y con el objetivo del bien común y el bien ecológico.
Doncs ja per acabar, m'agradaria que ens comentéssiu cada un de vosaltres un petit consell que pugui portar la gent a la seva vida diària i que ajudi a salvar una mica el planeta des de la parcel·la individual de cadascú.
Bona pregunta.
Veig que és complicat de respondre.
No, hi ha moltes petites coses que podem fer. Una cosa molt senzilla és el buscar productors locals o l'autoproduir-se les coses. Tu pots tenir al balcó una planta aromàtica i d'allà en pots fer infusió. Pots participar d'horts urbans o ajudar que es creïn horts urbans dins de la teva població o al voltant de la teva població. I amb l'abandonament de terres i d'això és molt possible que sigui una cosa fàcil que la gent pot fer. Segurament et puc dir la resposta que diran, és que no tinc temps, és que és molt complicat. Jo et diria, home, potser el millor és de... Si no tens temps ni tan sols per tenir una planta al balcó, potser estàs atrapat en un sistema que no et dona temps lliure ni per dedicar-la a altres coses, no? Diria a la gent que es plantegés el fet de poder fer algunes coses que estan al teu abast i que tampoc suposen un... O sigui, també són possibles de fer i senzilles. El buscar productes locals i el també cooperar amb gent en les accions que es fan a nivell de municipi és una cosa que tothom pot participar i el limitant jo crec que és el temps i si el fet que no tinguem temps jo crec que seria una cosa a repensar quin model de societat vivim que la gent està atrapada en un sistema que no li dona temps, no?
I que anem tots al súper. El mateix temps que gastes en el súper el pots gastar en el mercat i a comprar-li al pagès del costat a casa teva. Però això ja cadascú.
Jo crec que no hi ha un camí o consell concret que pugui donar. Potser és més crear consciència, no? No acceptar tot el que ens donen ja per fet i per bo, sinó realment raonar-ho tot i veure si realment estan vivint com tenim que viure amb nosaltres mateixos i amb el que ens rodeja i amb el planeta.
Yo algo parecido, aunque no lo he entendido del todo, pero estaba planteándome eso, que no quería comentar un pequeño detalle, sino eso, es a crear conciencia y plantearte realmente si eres feliz. Sí, si estás contento con lo que haces y disfrutas con lo que haces, porque no, la mayoría de la gente no tiene ese tiempo para planteárselo tampoco y están cansados y cuando tienen el consumismo voraz va por ahí también, porque ese pequeño tiempo tienen que entretenerse de cualquier manera. Viniendo hacia aquí, hacia Vals, el otro día cuando yo llegué hace una semana y me trajo en autostop desde el Vendrell uno que vivía en el Vendrell y tiene sus padres aquí en Vals y me comentaba que se estaba planteando, él era comercial de máquina herramienta y se estaba planteando toda su vida porque se estaba dando cuenta que no era feliz, que tenía de todo, me decía tengo el coche que es bueno, el móvil que es bueno, el no sé qué, pero realmente ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Doncs Pere, Gerard, Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui i que segueixin endavant aquest projecte a veure si podem veure un canvi real aquí a Valls.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
I per la secció literària continuem amb Ignasi Llorente, l'autor de Mai no oblidaré el teu nom, un llibre il·lustrat infantil que té de protagonistes a persones del Neolític. L'Ignasi ens acompanya. Benvingut.
Hola, què tal?
parlem d'aquest conte il·lustrat que fa una mica tasques de divulgació científica al mateix temps, doncs, que al cap i a la fi explica un conte que als nens els hi pot agradar.
Sí, bé, la veritat és que aquest conte, com altres històries, he anat els darrers anys escrivint-los a les meves filles, una mica doncs, per explicar-los determinats moments que considerava importants doncs, de la història de la ciència o, en aquest cas, doncs, de la revolució neolítica. Però, clar, doncs, sempre és més fàcil no, fer entrar doncs, un determinat coneixement si es fa amb una mica d'alegria o d'entusiasme o una miqueta de sentit de l'humor. No? I aquesta doncs, és una de les històries, doncs, en aquest cas la primera que publica Cossetània, i amb la finalitat aquesta, al fons, l'objectiu primer era ensenyar determinades processos de com vivien, de com va suposar de quina importància va tenir la revolució neolítica per la història doncs, humana, però fer-ho des d'un punt de vista doncs, com una rondalla, una faula per infants i que per tant funcionés com un conte sense més. No?
Parlem d'aquests protagonistes en Fu Hao i el Yang Xi. Sí. Són personatges inspirats en algú real? Com han nascut aquestes dues persones?
No, tot neix d'un article, d'una troballa arqueològica que es va fer a prop del riu Huanghe, amb un dels seus afluents, a la Xina, i que va tenir una certa importància per un seguit de coses que tampoc desvetllarem, però, per exemple, una de les coses que s'hi van trobar ser alguns instruments musicals molt senzills, però que bé, que eren dels primers, no? I a partir d'aquest article, doncs, que totes les troballes són reals, tota la resta començo a tirar enrere i m'imagino com podrien haver arribat aquells objectes fins a aquella troballa arqueològica. Per tant, en si el conte és tot ficció, evidentment, més enllà de les restes arqueològiques, de tombes, de restes d'edificis, d'utilitaris de casa, doncs des de ceràmiques, instruments, eines per tallar, destrals, etcètera, no hi ha res més. No es pot saber doncs, gaire cosa més de com vivia aquella gent. Estem parlant aproximadament d'unes 40-50 persones que devien tenir aquell poblat. I, per tant, tota la resta és ficció. Però intento doncs, imaginar com podria haver arribat o com podria haver viscut aquella gent en aquella època a partir doncs, dels coneixements que hi ha, no? A partir de les troballes arqueològiques no només fetes en aquest poblat, sinó en molts altres de la mateixa època.
Parlem justament doncs, d'aquesta època, l'època neolítica, que deies que té elements importants que han marcat un abans i un després, potser en l'evolució humana. Quins serien aquests elements més destacables?
Clar, nosaltres a vegades ens mirem el neolític com si n'estiguéssim molt lluny, no? Com si hagués canviat tot molt. Ara mateix estem parlant doncs, amb unes tecnologies i la vostra ràdio emet amb uns sistemes doncs, que sembla que la nostra vida quotidiana respecte a la d'aquelles persones sigui molt allunyada. Però en realitat la història humana es compta per desenes, centenars, milions d'anys. I per tant els últims 7 o 8 mil són molt poc temps. Al neolític passen coses com que s'inventa, per exemple, es desenvolupa la domesticació d'animals i plantes. I molt bona part de la nostra dieta quotidiana segueixen sent les mateixes espècies o espècies hereves d'aquelles, és a dir, gairebé cada dia mengem ous o bevem llet o mengem carn de 3 o 4 o 5 animals diferents, no gaires més, i això és un invent neolític. Abans els caçadors-recol·lectors tenien una dieta molt més rica i variada que la nostra perquè havien de diversificar i una mica perquè menjaven el que trobaven. A partir del moment que la gent doncs, es fa sedentària, ja no menja moltes espècies animals diferents, sinó aquelles que pot domesticar més fàcilment, no? Ja siguin aviram, o siguin porcs senglars que després són porcs, o cabres o ovelles, no? Per tant, aquest és un canvi radical. Passar de ser un nòmada que es dedica a anar a buscar arrels i fruits i a veure què caça, a tenir un assentament i, per tant, tenir una propietat i una casa, és un canvi radicalíssim, potser el més important de la història de la humanitat i que, de fet, per molt que ara usem moltes tecnologies, segueixen sent similars. Però vaja, aquesta és una part de la història que m'interessa i tota la resta ve després. A partir d'aquest assentament i d'aquest sedentarisme, tota la resta apareix després. La tecnologia doncs, per teixir roba, per plantar, per recollir, per emmagatzemar els aliments, perquè no es facin malbé, per cuinar-los i tot el que és les necessitats que abans no tenien, no? Si abans ets nòmada i anaves agafant el que podies de la natura, no necessitaves tenir matemàtiques. A partir del moment en què tens 40 gallines i les intercanvies, necessites aprendre a comptar-les i restar i saber doncs, si se t'han mort més de les que han nascut, i per tant això ho has d'apuntar en algun lloc i per tant necessites l'escriptura. Clar, realment la revolució neolítica i el pas del nomadisme al sedentarisme va ser potser el canvi més radical que hem fet com a espècie humana al llarg de milions d'anys.
A mi personalment l'element que més m'ha sobtat és el de la flauta. El llibre comenta que hi ha en Fujau, l'avi protagonista de la història, que toca la flauta a la seva neta. I a mi sempre m'havia semblat que la música era un invent molt més recent, per dir-ho d'alguna manera. Què se'n sap de la música neolítica?
És molt complicat perquè, primera, que el que hem de saber és que no tenim encara tota la pel·lícula sencera de la història de l'humanitat, no? Fa tot just una setmana o dos es van descobrir que hi havia doncs, dibuixos neandertals quan fins ara es creia que l'art rupestre era només de l'Homo sapiens. Doncs fa poc s'ha descobert que els neandertals també pintaven algunes coses. És a dir, encara tenim una pel·lícula de la que ens falten més de tres quartes parts, potser, del metratge. Només veiem fotogrames així una mica inconexos entre ells. Per tant, és molt difícil poder determinar. El que sí que sabem és que la música forma part de la cultura humana des de fa moltíssims anys. Una cosa seria una música elaborada, amb una composició, amb unes notes, etc, etc, que això sí que és més recent. Però la necessitat de fer percussió i de seguir aquell so és molt antiga, tant com que gairebé no es pot ni datar. Sí que en aquestes troballes arqueològiques va sorprendre que apareguessin flautes molt ben elaborades, flautes que ja tenen 7-8 forats fetes amb fèmurs d'ocell i que per tant devien tenir una sonoritat bastant complexa en comparació doncs, a altres elements, com deia abans, no? De percussió més senzills, no? D'anteriors. En tot cas, clar, les restes arqueològiques només perdura allò que fossilitza i allò que no es fa molt bé. Jo, per exemple, en el conte especulo, no? I m'invento que l'avi de l'avi, del protagonista, tenia una flauta de bambú. Si n'hagués tingut una, que podria ser, segurament no ens hauria arribat, perquè el bambú no es conserva com els ossos. I, per tant, hi ha moltes restes de la història de la humanitat que no ens han arribat perquè potser es feien amb materials que amb el temps s'han degradat, s'han fet molt bé, i els arqueòlegs no els han pogut trobar. Per tant, és això que deia una mica al principi, no? Que és una pel·lícula de la que ens falten molts trossos i que bé, la feina dels arqueòlegs és anar completant-la i a base de cada troballa doncs anar intentant reescriure una miqueta i a vegades es pensen que una cosa començava fa 10.000 anys i després en descobreixen que ja havia començat fa 20.000. En tot cas, els darrers anys hi ha un cert consens a pensar que la música es va originar fa bastant temps, sense poder datar-ho en concret, però abans del que s'havia cregut sempre, i és que era una cosa bastant recent.
El que no tenim però són les melodies, perquè entenc que no hi deu haver partitures, no?, d'un senyor neolític tocant la flauta.
Evidentment no podem saber com sonava, no hi havia partitures perquè no és que no hi hagués lloc on escriure-ho, sinó que ni tan sols tenien una notació musical. De fet, ni devien saber què són les notes musicals. Clar, això és el que és molt recent. Recordem que el primer, tothom el coneix pel seu teorema matemàtic, però el primer que estudia una mica les notes musicals és Pitàgores. És el primer que elabora un seguit d'estudis a nivell científic, doncs dient, escolta, si una corda té aquesta mida, farà aquesta nota, i si la corda medeix la meitat, farà una nota més aguda o més greu si medeix el doble, no? És el primer que fa un estudi així. I clar, d'això estem parlant tot just de fa 2.500 anys. I abans, diguem que una mica les melodies se les devien inventar, i més aviat el que devien recordar és com havien posat els dits, no?, a la flauta, és que no pas la nota, perquè no tenien sistema per apuntar si allò era un do o un la o era una altra cosa.
El llibre, doncs, té aquest punt pedagògic d'aprendre més sobre aquesta època tan important de la història de la humanitat, però, com dèiem, està enfocat cap a la canalla. Com s'expliquen conceptes tan complexos com pot ser la prehistòria a nens i nenes de 8, 9, 10 anys?
Bé, a mi, i aquí parlo ja com a pare, perquè no pedagog no ho soc, però el que sé que sempre m'ha funcionat és fer-los entendre el que us deia al principi, i és que estem molt més a prop de les persones que van viure el Neolític del que ens pensem. Si mirem la roba que portaven o com vivien, podem pensar que no tenim res a veure amb les seves vides. Però eren adults moderns, eren humans moderns, moderns en el sentit de que tenien un cervell molt desenvolupat, que podien haver entès molts dels conceptes que tenim, que són quotidians avui dia, si se'ls haguessin ensenyat de petit, si s'agafés un recent nascut del Neolític i se'l portés ara, no tindria cap dificultat per portar una vida moderna, perquè el seu cervell ja podia entendre tots els nostres conceptes. A més, fins i tot molt anterior al Neolític, s'han descobert, sobretot, relacions humanes molt similars a les nostres, no?, a nivell familiar. I aquest és una mica el punt de partida. Sempre que escric alguna història d'aquestes, el que intento és que els seus protagonistes els hi siguin molt familiars. I, per tant, doncs, intento, en aquest cas, la protagonista és una nena d'una edat semblant a les meves filles, i tenen un avi del que n'aprenen moltes coses, que com que és el més vell del poblat, doncs el que més en sap, des de quins bolets són comestibles fins a com doncs, passen les estacions de l'any, etcètera, etcètera, no? I, per tant, en si la història funciona perquè els elements que la fan funcionar són elements quotidians, i és que és la relació entre una neta i el seu avi, com m'atreviria a dir que el 90% de la població ha tingut, no?, d'aquest referent, doncs, que li explica històries, o que li canta cançons, o que li explica rondalles, que a més, de vegades tenen algun significat i tenen algun aprenentatge, i que fa que, doncs, els nens s'emmirallin, no?, en aquesta figura, doncs anciana, no? I per tant és això el que fa funcionar la història. En el fons és una relació molt quotidiana que podria estar ambientada en el present o en fa 8.000 anys, perquè al final les relacions humanes no han canviat tant, vull dir, seguim sent els mateixos quasi bé, no?
Aquesta és una de les novetats de Cossetani Edicions, l'editorial ballanca, d'aquest febrer del 2018, però és que si marxem al gener, fa un mes, en tenim un altre que també signa l'Ignasi, La història de la ciència com mai te l'han explicat. Aquest també és un llibre de divulgació científica, però ja més encarat cap a adults. Què ens explica aquest llibre?
Sí, això a vegades són coincidències, de les editorials que tens dos
els
llibres.
Els hi vas agradar, els hi vas agradar, i mira, repetim.
Venda, oi? Sí, amb 15 dies de diferència. Aquest és un concepte una mica diferent. Aquest és un llibre destinat a adults, tot i que darrerament doncs, hi ha hagut escoles i professors i instituts que m'han dit que a partir de 15 o 16 anys hi havia nanos que ja l'havien llegit i semblava que el podien entendre. I en el fons és la història de la ciència. Aquí sí que parlem d'una època molt més moderna. Jo la situo al naixement de la ciència, que com tota la vida és relatiu i es poden triar diferents èpoques, amb el naixement de la filosofia a Milet, que és el moment en què alguns humans es comencen a plantejar si allò que veuen al cel, se'n diguin núvols, se'n diguin arc de Sant Martí, se'n digui lluna o planetes, són només, diguem, el caprici d'uns déus o hi ha alguna cosa al darrere que pot explicar-les i pot ser estudiades. Llavors jo incito el naixement de la ciència en aquest moment i a partir d'una vintena de capítols repasso moments que considero imprescindibles de la història de la ciència que ens han portat, doncs fins on estem ara, que és estudiant ja els confins de l'univers pràcticament. La característica és que són tot contes ficcionats, són contes que funcionen independentment. Jo els endreço cronològicament doncs, perquè la persona que tingui interès pugui doncs, seguir una mica aquesta història de la ciència, però estan fets des d'un punt de vista molt personal i tot i que estan molt ben documentats perquè ha sigut molta feinada, evidentment hi ha trossos que els haig d'omplir jo una mica amb inventiva perquè, evidentment, jo no estava en aquella conversa i, per tant, no puc saber com va anar exactament, no? O si es va produir en un lloc o un altre. Però sí que, en general, trobaran que aquí tots els elements són bastant més fàcils de documentar que no pas en el Neolític, que allà no tenim referències. Aquí, doncs, bé, en quina època hi ha diaris, hi ha testimonis, hi ha cartes i hi ha altre tipus de registres, no?
Així que és un llibre de divulgació, però amb el punt literari, no s'oblida de posar-li literatura sí. A les coses.
Sí, de fet, el motiu és una mica el mateix que deia abans. Aquí el més important per mi és intentar que gent que potser no ha llegit mai ciència o assaig científic pugui tenir una idea de què és la teoria de la relativitat d'Einstein, i no només què és, sinó per què és tan important, perquè va marcar un abans i un després en la història de la ciència, o fins i tot des del punt de vista personal, com és que a ell li interessa aquest tema, a Einstein, i per què arriba a aquella conclusió, És a dir, m'interessa tant la conclusió com el procés que fa per arribar a aquella teoria, però dels llibres d'història de la ciència n'hi ha molts. El que a mi em semblava que podia ser una novetat o una cosa diferent era fer-ho des d'aquest punt de vista de narració ficcionada i sempre des del punt de vista humà, quins problemes tenien aquelles persones, què els motivava estar tantes hores doncs, intentant esbrinar doncs, o trobar una resposta o un enigma que no havia resolt la ciència fins aquell moment, o quines dificultats van trobar per poder convèncer els altres científics que allò era cert i que no només era una idea esbojarrada que havien tingut, no?
De totes aquestes històries que ens expliques, quina és la teva preferida o quina diries que la que et va cridar més l'atenció?
És molt difícil de dir. I quasi aquests dies presentant el llibre hi ha gent que em pregunta aquí quins t'has deixat a fora i dic, ostres, que me n'he deixat més dels que he posat, no? Perquè tampoc no podia que fos això una cosa molt, molt feixuga.
Una enciclopèdia sencera.
Però, home, jo de científics en tinc molts de favorits. Potser un dels meus favorits per l'impacte és Charles Darwin, perquè a diferència de molts altres científics, i la majoria de científics que surten al llibre, tots són persones excepcionals, amb idees excepcionals, amb vides de pel·lícula en molts casos, d'espionatge, d'assassinats, d'intrigues, és a dir, tots tenen vides apassionants, excepte Darwin. Darwin és un personatge absolutament gris, seriós, amb una vida avorrida, no en faria mai una pel·lícula d'ell, un personatge que neix en una família benestar, que deixa la carrera de medicina perquè s'avorreix i juga a les cartes, o es vol fer capellà perquè ho convenç el pare, o no vol ser capellà i se'n va fer un viatge. És un personatge que no té cap interès a nivell personal, és un personatge molt normal, com podria ser qualsevol dels lectors o qualsevol de nosaltres, però que va saber fer una cosa, i és endreçar un seguit d'idees que ja hi eren i extreure una conclusió que probablement altres científics la podien haver extret, però no es van atrevir, perquè, clar, allò posava contra les cordes que els humans estiguem en un lloc especial de la creació. No? Ell es va atrevir a fer-nos baixar d'un pedestal i dir, no, escolta'm, sí, som especials, no? Som capaços de fer sinfonies i quadres meravellosos, però no deixem de ser un primat, no deixem de ser un animal més, d'una branca més de l'evolució. Per mi és una de les idees més meravelloses de la història de la ciència i en el sentit d'aquest llibre, que tots són personatges molt, molt extravagants, fins i tot en alguns casos, i molt excepcionals, ell no deixa de ser una persona normal com podríem haver sigut gairebé, evidentment un home molt intel·ligent, però vull dir que no era un personatge realment que hagués hagut de fer front a grans problemes, vull dir que una persona doncs, que senzillament el que va ser observadora i valenta a l'hora d'escriure les seves teories.
No deixa de ser curiós, doncs, que el teu científic preferit sigui el més avorrit de tots, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Però bé, és...
No deixa de ser interessant.
No avançaré, tampoc, però al final del llibre una mica el que intento explicar és que justament ara estem aquí. La història de la ciència ha avançat durant molts segles a base de genis excepcionals, que en naixia un per segle, però ara tenim la sort de que hi ha més persones formades de les que hi havia hagut mai. Hi ha més persones amb accés a la informació, amb accés a la universitat, amb accés a estudis i centres de recerca, i per tant ara gent normal és capaç de trobar coses meravelloses com la cura de malalties que no ens imaginàvem o les proves de l'origen de l'univers o el que dèiem al principi, les restes arqueològiques que semblaven increïbles quan es van trobar. Ara la ciència la fa gent més normal. I per tant, per mi és un èxit en el fons i per això m'agrada destacar també una persona més normal, que no pas doncs, científics de vegades molt extravagants, però que semblen quasi bé increïbles, semblen sortits d'una pel·lícula. No?
Ignasi Llorente, el podreu trobar a les llibreries amb Mai no oblidaré el teu nom, de Cossetània Edicions, i La història de la ciència, com mai te l'han explicat, d'Angle Editorial. Ignasi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Finalitzem el programa d'aquesta setmana amb l'agenda. Aquest cap de setmana s'inaugura el Parc de Barres amb una sèrie de tallers oberts, exhibicions per part de professionals d'aquesta modalitat d'esport urbà i una competició. El Parc de Barres acull un esport similar al parkour, l'art de no deixar-se aturar pel mobiliari urbà a través de salts impossibles i piruetes. Organitza Vall Joves, el Patronat Municipal d'Esports i el col·lectiu practicant de la ciutat. És dissabte durant tot el dia. El mateix dia, la llibreria Tram organitza una xerrada sobre contes i emocions, La gelosia, una col·lecció que conté històries senzilles amb les quals els infants poden identificar-se fàcilment i desxifrar les seves emocions. Les emocions són tot un món per cada ésser. Des de ben petits, ens eduquen per saber gestionar-les de manera que quan ens fem grans sabem controlar la ràbia, coneixem la por, acceptem els errors, tinguem empatia i una bona autoestima. Els contes poden ser una eina útil per treballar amb els infants. A partir del conte, els nens i nenes poden verbalitzar allò que és tan difícil d'expressar, les nostres emocions i sentiments. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltes gràcies per haver-vos quedat amb nosaltres. La setmana que ve, més, amb molt més contingut sobre l'actualitat ballenca. El programa es pot escoltar complet o per seccions a Radio Ciutat de Valls a través de la plana web rcvalls.cat. Soc l'Alba Nebot i ens tornem a trobar la setmana vinent.
Radio Ciutat de Valls. La ràdio en xarxa de Valls.